Xarxa, ràdios, comunitàries. Xarxa, ràdios, comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Benvinguts i benvingudes al nou podcast de La Coctelera. Avui a La Coctelera estem a l'Albert, el Marc Antonio, l'Aida i un servidor. I també la resta de l'equip, el Marc, la Irene, la Noelia, el Sebas, el Leo i la Irene. Estem escoltant un fragment de la primera òpera comunitària que es va representar al Gran Teatre Liceu l'any 2022 i que va comptar amb la participació de les entitats i veïns del Raval. Una òpera de nova creació amb el nom de La Gata Perduda, un projecte d'òpera prima. I avui tenim l'Eva García i la Irene Calvis per conèixer més d'aquest projecte. Benvingudes! Us hem escoltat en alguna exposició sobre l'òpera prima i ens han sorgit algunes qüestions, però abans de preguntar per l'òpera prima, l'Aida té una pregunta per vosaltres.
Benvinguda, què sou vosaltres? Sou músics? Treballeu al Liceu?
Moltes gràcies, Aida. Doncs jo sóc la Irene i treballo al Liceu des de l'any 2002. I sóc la responsable del programa social Liceu Apropa. I no sóc músic. Jo havia fet dansa en el seu moment, però no sóc músic.
Hola, què tal? Moltes gràcies per convidar-nos. Jo sóc l'Eva i de formació sóc actriu. Vaig estudiar art dramàtic i ciències polítiques, justament. I després pues, he començat a treballar amb el Liceu amb aquest projecte d'òpera comunitària. Nosaltres estem una mica a la cuina del projecte.
Mm-hmm. Hola, què tal? La segona pregunta és obligada. Què és l'òpera prima?
A veure, l'òpera prima és una línia de produccions artístiques comunitàries del Liceu que el que busca és relacionar-se amb el territori, amb un territori concret, i crear conjuntament amb, des de i pel territori, una òpera de nova creació. Vam començar el primer projecte al barri del Raval i vam fer, com vosaltres comenteu, La Gata Perduda. I ara estem en la fase de treballar un segon projecte amb el districte de Sant Andreu. Per això avui estem aquí amb vosaltres, perquè l'objectiu és tornar a fer una òpera conjuntament amb el territori i des del territori, i tindrem una estrena al Gran Teatre del Liceu el juny del 2027, és a dir, aquest curs, no el següent curs escolar.
Llavors, si aquesta és la segona òpera, té un títol molt particular, La Rosa de Set Pètals.
Què vol dir aquest títol?
Doncs aquest títol, per una part, és un guinyo al districte de Sant Andreu, que, com sabeu, està format per set barris. I la dramaturga d'aquest projecte, la dramaturga és la persona que escriu la història, el llibret d'aquesta òpera. És la Blanca Bardallil, una dramaturga catalana, jove, que és la primera vegada que fa una òpera. I ella ha escrit aquest títol referint-se als barris i també, d'alguna manera, parla d'una rosa, perquè aquesta òpera parla de dones. És una història de dones al llarg de diverses generacions. I crec que hi ha també un guinyo, no?, a les flors, no?
I quan de temps porteu treballant en aquest projecte i per què ho feu a Sant Andreu?
Molt bona pregunta, Aida. Doncs mira, nosaltres ara ja estem a la meitat del projecte, és a dir, vam començar fa 2 anys pràcticament. I ens queda això, doncs podem dir que potser el projecte es pot acabar cap al desembre del 2027. Per què Sant Andreu? Doncs aquesta és una molt bona pregunta, perquè en el seu moment vam pensar que volíem fer una òpera comunitària en un altre barri de la ciutat de Barcelona. De fet, la intenció del Liceu és fer una òpera en cada un dels 10 districtes de la ciutat de Barcelona. I vam decidir Sant Andreu doncs, perquè té un teixit social, musical, cultural molt, molt, molt significatiu, i una mica doncs, per descarte ens en vam anar cap aquí. Però la intenció del teatre és poder anar fent diferents projectes amb diferents amb diferents barris de la ciutat de Barcelona i amb diferents districtes.
Segons tenim entès, una òpera és la manifestació artística més completa de les arts escèniques. Té una història, una composició musical, uns cantants que també s'anifiquen i una escenografia.
Llavors, aquesta història és real?
Està inspirada en la realitat. Aquesta història és una invenció de la Blanca i la Blanca, per escriure aquesta història, el que ha fet ha sigut, per una part, documentar-se, no? Hem visitat entitats lligades a la memòria dels diferents barris, a l'arxiu, i hem parlat amb veïnat, amb veïns, veïnes, de diferents generacions, i ella va anar descobrint històries. Per tant, aquestes històries han sigut la inspiració perquè ella pugui escriure aquesta ficció, no? El que veurem a l'escenari potser a la gent li recorda coses, però els personatges són inventats.
I com va sorgir la idea de fer a Sant Andreu?
Com va sorgir la idea? Una miqueta amb el que hem comentat abans, perquè és un territori que té una història, té un passat molt ric, té molts equipaments culturals, musicals, té una tradició musical i té una història on la cultura popular està molt present, i vam pensar doncs, que podia ser interessant venir cap aquí, venir cap a Sant Andreu, per tota aquesta riquesa que hi ha darrere.
I ara escoltem un fragment de La gata perduda.
No puc dormir. Què té, senyor? L'angoixa que em persega.
Sí, aquell senyor.
Oh, m'ha dit que quickly.
Estigui tranquil i relaxis. Demà a primera hora ja podrà resoldre el por. He convocat.
L'obra ocorre en tres espais: la presó de la Trinitat Vella, l'antiga fàbrica de la Fabra i Coats i una residència de gent gran. Sembla que és com un procés vital d'una persona, no?
Per què heu escollit aquests espais i heu triat i per què?
Doncs aquesta tria, com dèiem abans, ha tingut a veure amb la Blanca i l'exploració que ella va fer dels barris i del districte. Per una part vam descobrir que aquest districte està molt lligat a la memòria històrica, que han passat coses molt significatives pel veïnat i per la ciutat de Barcelona, inclús parlen de la ciutadania, no? en cada època històrica. I com bé dieu, heu fet una lectura molt adequada, trobo, perquè heu parlat de que és com el cicle vital d'una persona, no? I en el fons l'obra parla del cicle vital d'una família i d'unes dones. I elles van trobar que hi havia històries invisibilitzades també en alguns d'aquests contextos que heu anomenat, que no són molt conegudes a la ciutat, de les que no s'ha parlat molt, que estan justament protagonitzades per dones, i la Blanca va fer una aposta forta per posar llum a les perifèries i a aquestes històries invisibilitzades.
Doncs la història s'inicia en els anys 60, en plena dictadura franquista, i fa tres salts en el temps fins al moment actual.
¿Com és que la protagonista és una dona?
Ai, quina pregunta més maca. Doncs és una dona justament una mica pel que diem, perquè la dramaturga, la Blanca Verdagil, quan fa aquesta exploració del territori, s'interessa molt i especialment per dues realitats. Les antigues preses polítiques de l'antiga presó de dones de la Trinitat Vella i les antigues treballadores d'aquesta antiga fàbrica on estem ara, on estem fent ara l'entrevista, que és l'antiga fàbrica Fabra i Coats. Com que aquestes dues realitats amb ella l'interpel·len d'una manera molt, molt clara i molt directa, decideix que l'argument d'aquesta òpera, La rosa dels set pètals, tindrà un caire molt femení, molt feminista, perquè hi ha una part molt de reivindicació de del paper de la dona en la història d'aquest territori de la ciutat de Barcelona, i per això crea una òpera doncs, que té claríssimament una pàtina molt femenina i molt feminista, no? Que és la rosa dels set pètals. Sí, sí.
Durant aquest procés polític també se parla de dues paraules, llibertat i resiliència. Per què?
Doncs jo crec que són paraules molt lligades a les dones, no? Que durant molt temps han tingut poca llibertat per poder expressar la seva identitat i per tant havien de desenvolupar una resiliència individual i col·lectiva. I després és cert que la Blanca ha escollit temàtiques que estan lligades a un posicionament ideològic i polític, no? Aquestes dones que van estar preses volien un món millor i lluitaven per les seves llibertats. I quan ens parlem de les dones a la Fabra i Coats, també són situacions molt complexes, no? En les que elles van haver de prendre decisions i de lluitar per la seva dignitat i el seu reconeixement. Per tant, efectivament, és una temàtica que travessa tota l'obra i també a la pròpia família, perquè no us explicarem la història perquè quedi una mica en secret i vingueu a veure aquesta òpera al Liceu, però aquestes dones a la pròpia família són dones molt resilients que estan buscant-se entre elles durant molts anys, no? En aquesta cerca de la identitat familiar.
Tenim al cap les òperes que participen grans artistes i molta gent, però en aquest cas potser va més enllà, perquè hi ha una gran feina comunitària on participen entitats, organitzacions, persones o participants, juntament amb professionals de l'òpera del Liceu.
Aquestes persones treballen de voluntàries, cobren?
Aquesta és una pregunta molt, molt pertinent. Mira, aquest és un projecte molt transversal i les maneres de formar-hi part poden ser diverses. És a dir, estem parlant d'un projecte on no només estem involucrant persones, entitats, associacions, col·lectius en la participació o creació artística, sinó també en altres terrenys de la creació de l'òpera, per exemple, en el terreny de la comunicació, o per exemple també en la creació tècnica del projecte operístic, és a dir, en la part de la construcció de la possible escenografia, etc. Nosaltres tenim diferents tipus de col·laboracions. Quan hi ha una formació, una involucració on hi ha una traslació que representa una formació per a la persona, aquesta participació, aquest involucrar-se en el projecte, la persona no cobra. En canvi, quan parlem d'encàrrecs més professionalitzats, més en l'àmbit de la professionalització, la persona sí que cobra. Us puc posar, per exemple, diversos exemples del que va passar amb la Gata Perduda. El col·lectiu Top Manta, que és un col·lectiu molt arrelat al barri del Raval, ells van fer la confecció del vestuari de La gata perduda. Van fer més de 700 peces d'aquest gran cor que era, representava el cor del barri del Raval. Això va ser un encàrrec professional i, evidentment, el Top Manta va cobrar perquè van rebre un encàrrec professional. Però, per exemple, tot el cor que representava aquest mateix cor del barri del Raval eren cantaires no professionals i tots ells no van cobrar. Per què? Perquè vam interpretar que hi havia tot un procés de formació darrere d'aquesta col·laboració que ja tenia implícit un reconeixement. És a dir, que va una miqueta en funció del tipus de col·laboració i el tipus de participació en el projecte. Però tot sempre s'estudia, eh? És a dir, que no està estipulat clarament, sinó que en cada cas el Liceu pren les decisions, no?
I això, quin paper té el Liceu?
Això té un paper molt important en el teatre. De fet, quan el Liceu l'any 2018 decideix tirar endavant aquesta línia de processos artístics comunitaris, una decisió que pren és que aquest projecte rebrà la mateixa atenció que qualsevol de les òperes de la programació estable del Liceu. Aquesta òpera no es representa a una sala petita del Liceu, com podria ser el Foyer, sinó que es representa a la sala principal, com una òpera més de tota la temporada. I, per tant, la maquinària Liceu, tota la casa, es posa al servei d'aquella producció. I se li dona la mateixa atenció que qualsevol altra de les produccions de la temporada estable.
I parlant de persones, sabem que en l'edició anterior van participar gent del Centre Ocupacional Sínia, un centre de persones amb diversitat funcional que, juntament amb l'Escola Massana, van elaborar i intervenir els cartells de La gata perduda. Hem estat mirant a l'Instagram d'Artenea i veiem que hi ha bastanta similitud en el tipus de cartell. Hi haurà diferència en el procés de creació?
Doncs aquí hi ha diversos nivells. A nivell de procés de creació, nosaltres hem creat una metodologia que utilitzem a totes les col·laboracions que fem creatives amb les entitats dels barris, que és un triangle en el que sempre hi ha un artista que acompanya aquest procés de creació, en aquest cas el cartells, que, bueno, unes entitats dels barris i després l'equip del Liceu, que, com deia la Irene, sempre està involucrat en aquest. Aquest procés és igual que el que va succeir amb Sínia i la Massana, i ha passat ara amb Artenea i la Llotja, acompanyats per l'artista especialista en collage, Rebeca Elizegui. Doncs el procés metodològic és el mateix, perquè pensem que és una manera d'aprofitar els sabers de tothom i també de nosaltres fer una aportació des del punt de vista creatiu i artístic. I després el resultat estètic, diguem-ne, creatiu, sempre té una relació amb la fotografia. Per això potser heu trobat algunes similituds, perquè si us fixeu, els cartells de la programació del Liceu, si mireu les banderoles a la ciutat, sempre hi ha una base fotogràfica. I justament per no fer una diferenciació entre la resta de la programació i el projecte comunitari, hem de tenir nosaltres també una base fotogràfica, i això es comparteix amb Sínia. I a partir d'aquí, en el cas de La gata perduda, Sínia, la Massana i Curro Claret van apostar per una intervenció pictòrica, i en el cas de La rosa dels set pètals hem apostat per una intervenció basada en el collage.
Aquest any actuaran persones amb diversitat funcional?
Mira, Albert, si parlem d'actuar, vols dir, suposo que et refereixes a pujar a l'escenari i cantar o interpretar aquesta òpera.
Sí.
Encara no ho sabem, perquè ara estem en un punt, com us dèiem abans, estem just a la meitat del projecte, uh-huh, i estem esperant la partitura. Aquí, uh-huh, hi ha dos protagonistes també importants d'aquest procés, que són els compositors Tomàs i Lucas Peire, són dos germans que composen conjuntament. Ells entregaran la partitura de La rosa dels set pètals el mes de gener.
Uh-huh. O sigui, d'aquí poc.
D'aquí molt poquet. Estem ja amb moltes ganes de saber com sona aquesta òpera, perquè no sabem res, no hem sentit res encara. Però llavors, quan tinguem aquesta partitura, s'obrirà un gran meló, el meló de la part musical, qui seran les persones que interpretaran aquesta òpera, perquè a més ja us fem un spoiler, hi han diversos cors. En aquesta òpera canten diversos cors.
O sigui, diverses veus.
Diverses veus, sí senyor. Doncs no sabem, a data d'avui, estem fent un primer, molt primer exercici de conèixer quines són les formacions corals del districte de Sant Andreu.
Okay.
Quan haguem fet aquest primer contacte amb tots aquests grups corals, sabrem, llavors sí, si hi haurà persones amb diversitat funcional. Però també us hem de dir que una de les obsessions del projecte és que sigui un projecte que tingui en compte que la societat és molt complexa, que és molt diversa i que totes i tots hi hem de tenir cabuda en un projecte com aquest. És a dir, que sempre tenim a la White la possibilitat que persones, que totes som iguals i totes som diferents, però que totes les persones hi tinguin cabuda. I per tant potenciem que si de sobte hi ha una entitat que atén a persones amb diversitat funcional o hi ha persones amb diversitat funcional interessades en formar part del projecte, tinguin cabuda en el mateix projecte. I aquesta és una de les obsessions d'aquest projecte. Per tant, creiem que molt probablement serà que sí, però encara no hem començat aquesta exploració que et deia.
És important saber que al projecte anterior, al Raval, no vam trobar cap cor ni coral amb persones amb discapacitat. Però aquí sí, al districte hi ha. Per tant, ja és un punt de partida diferent que ens permet a nosaltres poder imaginar un altre tipus de presència, tant de bo.
Doncs continuem amb un trosset de La gata perduda.
Sembla un rastre del foli, allò sort sembla caranguia, la llum del meu destí. Però no sembla cap parany. Sí, de ben segur, això és un tros del
gran. Hi haurà accessibilitat per poder entrar al Liceu el dia de l'estren?
Doncs, mira, el dia de l'estrena, sí, ja t'avancem que sí, que hi haurà accessibilitat. Primer, a tenir en compte que el Liceu ja és un edifici bastant accessible. De fet, treballem des de fa molts, molts anys per l'accessibilitat de la sala del teatre i, per exemple, des de fa dues temporades hem augmentat el nombre de places destinades a persones amb mobilitat reduïda. Vam passar de 10 a 16, també dels seus acompanyants. A més, també oferim sessions d'audiodescripció per a persones amb discapacitat visual. Oferim també els resums argumentals de les òperes seguint els criteris internacionals de lectura fàcil. Tots aquests serveis que ja s'ofereixen d'una manera regular durant tota la temporada, al llarg de tota la temporada, amb la Rosa dels Set Pètals també els oferirem. És a dir, que això ho tindrem molt en compte. A més, potenciarem que les persones puguin venir a preus simbòlics a través del programa social a Propa Cultura. És a dir, que ja oferim d'una manera regular a les funcions del Liceu, de la programació estable, entrades, més de 5.000 entrades per la Propa Cultura, però aquests dies, aquestes tres funcions de la Rosa dels Set Pètals, incentivarem que això sigui d'una manera evident. I sí, nosaltres aquesta és una obsessió que tenim i que la treballarem perquè sigui així. Per exemple, amb l'anterior projecte de la Gata Perduda, el resum argumental seguint criteris de lectura fàcil el van fer estudiants en grau superior de benestar social de l'Institut Miquel Tarradell, després d'uns tallers fets amb l'Associació Lectura Fàcil i després d'unes converses amb la Victòria Spumberg, la dramaturga de l'òpera, i l'Arnau Tordera, el compositor. Però ja us diem, ja us avancem que sí, que això està garantit.
Sempre dieu que no sabeu què passaria, Per què?
Doncs diem que no sabem què passarà perquè quan expliquem que el projecte és un projecte fet amb i sobre el territori i el districte, doncs això vol dir que nosaltres hem d'estar a l'escolta, no? de quins són els interessos, les necessitats, les històries, què té de particular i de genuí aquest districte que, per exemple, en comparació amb el Raval, no? Per tant, sabem que arribarem a fer una òpera, però tampoc podem saber si serà una gran òpera o serà una qüestió més íntima o quin tipus de producció farem. Això és un risc i a vegades fa una mica de por, no us direm que no, però també pensem que és una manera d'habilitar que totes les persones siguin protagonistes de la creació artística, prenguin decisions i tinguin el poder sobre què és aquest projecte, tant en el contingut com en la forma. I nosaltres el que intentem és habilitar condicions perquè tot això pugui passar, no? I acompanyant perquè sigui un projecte artísticament digne, que tingui un valor i que expliqui coses que impactin, no?, en el públic i la gent es quedi flipada de veure aquesta òpera feta per veïns i veïnes.
Durant la conversa i el que vam escoltar han sorgit paraules que volem que ens aclariu una mica, que crec que són importants. Són rotllo resposta ràpida i breu. Endavant, Pau.
Co-creada és això, és a dir, creada amb més d'una persona, amb més d'una entitat, amb més... Però és, quan parlem de co-creació, parlem de que les persones són agents actives del fet creador. I en aquest cas estem parlant del fet creador d'una òpera.
Gaudir la cultura.
Doncs gaudir la cultura és un dret cultural, que a vegades ens oblida això. Tots els ciutadans i ciutadanes tenim el dret de gaudir, de poder sentir, de poder assistir, de poder anar, de poder entrar als elements que formen part de la cultura. I en aquest cas l'òpera a vegades ha estat una mica lluny de la ciutadania. I per tant nosaltres parlem molt de gaudir l'òpera i de gaudir del teatre, del Liceu.
Teixit social.
Per nosaltres quan parlem de teixit social és una manera d'encabir en un concepte bastant fàcil tota aquella massa d'entitats, associacions, col·lectius, organitzacions que tenen a veure i parlen directament d'un territori. Les associacions que formen part del territori, les entitats, les organitzacions, els equipaments culturals, els equipaments musicals. Aquí, per tant, hi entra, és un gran calaix de sastre on hi poden entrar molts tipus diferents d'entitats, però que totes elles, en algun moment del projecte, poden tenir un vincle amb el projecte comunitari. I a més, una de les coses que nosaltres també potenciem molt és que mentre no sabem què passa durant aquest procés, el que volem és que tot aquest teixit pugui venir i descobrir el Liceu. És a dir, que mentre no sabem si es col·laborarà, si no es col·laborarà, si es participarà, si es co-crearà, el que fem és obrir les portes del teatre perquè es conegui la seva programació estable, però a més també com és aquest Liceu, quina és la seva història, com s'hi treballa i quines són les àrees de les professions que hi ha darrere la creació d'una òpera.
Òpera de nova creació.
Òpera de nova creació és... Nosaltres, quan comencem el projecte de l'òpera prima, una de les coses que decidim és que serà nova creació. És a dir, per tant, hi haurà un nou llibret i hi haurà una nova composició. No parlem de anem a fer la Madame Butterfly de Puccini, que és una òpera preciosa, molt coneguda, i farem que la gent del territori la canti, la interpreti o en faci el vestuari. No, anem a fer una òpera de nova creació i la fem a partir del diàleg comunitari, a partir de la descoberta del territori. Per això són projectes molt únics, perquè són projectes que parlen del territori i des del territori. Són projectes únics perquè és a partir de la descoberta que aquell llibret i aquella música interpel·la directament un territori concret. I sempre ens envoltem de compositors, dramaturgues, que posen so i música a aquell territori.
Maria, això com comunitària.
Mediació comunitària. Doncs per nosaltres això és una branca molt important del projecte. Sempre diem que Òpera Prima és un projecte multidimensional. Avui estem parlant de la part de creació, no?, de l'òpera que veurem al teatre, però aquest projecte inverteix molt de temps en crear una dinàmica de mediació comunitària, és a dir, en crear un diàleg entre aquest teixit social, associatiu, les entitats, el veïnat, el teatre, l'òpera, la creació i tot això que pugui sorgir. Per tant, la mediació, per una part, té a veure amb aquesta dinàmica, té a veure amb eines que ens permetin crear, conèixer-nos i fer coses plegats, i també és una manera de reparar desigualtats que a vegades hi ha entorn a la cultura, no? Hi ha moltes persones i molts col·lectius que no accedeixen a la creació artística o al gaudi de la cultura, i per tant aquí la mediació a nosaltres també ens serveix per habilitar aquest diàleg i aquesta proximitat.
L'òpera ha de dignificar a les persones?
L'òpera, la cultura, l'art ha de dignificar i dignifica les persones. Aquest és una... Per exemple, nosaltres quan obrim aquestes portes d'aquesta casa, d'aquesta institució cultural referent de la ciutat de Barcelona, ho fem perquè creiem que la cultura, la música, l'òpera, l'art és una via claríssima per dignificar les persones. I perquè creiem que la cultura ha de ser universal, ha de ser un dret per a tothom, i per tant allò també és per a tu, allò també és perquè tu ho puguis gaudir, ho puguis viure, i a més amb aquest projecte no només d'una manera passiva, sinó també ho puguis gaudir, viure i ser-hi d'una manera activa. És a dir, quan nosaltres creiem que el projecte comunitari el que està fent és donar l'oportunitat a les persones, a persones que potser no tenen una vessant o una formació artística, donem l'oportunitat que aquelles persones es converteixin en agents actius del fet creador cultural. Mm. I sí, efectivament, la cultura dignifica. No només dignifica, sinó que a més cura.
Sí, de fet, per això insistim molt en la preparació artística d'aquest projecte, no? Perquè pensem que tothom que puja a l'escenari ha de poder oferir el millor del mateix. I sabem, perquè ho veiem, que tothom té molt de talent, però per això també invertim molt de temps en aquest projecte. Sí,
perquè a més el projecte té una vessant que perseguim la qualitat i l'excel·lència artística. I això és també una... parla una mica de com es treballa des del Liceu. És a dir, al Liceu creem una metodologia que el que fa és crear una espècie de triangle on hi ha en un vèrtex hi ha el Liceu, en un altre vèrtex hi ha un artista professional i en un altre vèrtex hi ha la comunitat, el territori, les entitats, les persones. El que busquem amb aquest triangle és que es creïn projectes de qualitat artística i a través d'aquest acompanyament.
Doncs moltíssimes gràcies per aquesta entrevista. Ha estat un plaer poder escoltar-vos i us diem un fins aviat, perquè sabem que d'aquí a poc hi ha una trobada amb Sínia, Artenea, crec que la Llotja, gent de l'Escola Massana, i nosaltres també estarem allà per preguntar. Moltíssimes gràcies.
Fantàstic.
Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Pau, Marco Antonio, moltíssimes gràcies.
Feu un vol per aquest barri abismal i aneu fins a la Rambla del Raval.
Marxeu!
Potser en comptes del cap